Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 9 i 3 minuts. Comencem el Nitrat, el millor programa de la cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa que el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui programa 168, 27è de la cinquena temporada del Nitrat i enèsim d'aquest any 2018 que ja no sabem ni com agafar.
Avui serem a l'estudi amb tots vosaltres, tot l'estudi ple. I qui s'apunti fins les 10 d'aquesta nit de primavera fresca i juliua, a més de convidadíssims.
Si voleu comentar-nos en directe tot el que us vingui de gust sobre les vostres peripècies aquestes darreres setmanes, tot s'hi val. Teniu obertes totes les nostres vies de comunicació.
Com cada setmana us recordem que són el nostre Twitter i el nostre Facebook, on ens trobareu com a Ràdio Nitrat, i si no, ens podeu trucar al telèfon del directe al 93-75-15-87 o 93-75-15-88.
I recordeu que si ens feu les diferents propostes de cara a les diferents seccions, teniu opcions de guanyar un llibre cortesia del Celler dels Llibres, que, per cert, en detriment de la meva cartera, recentment han estat ampliant moltíssim els llibres, des d'infantils a adults, del món del bestiari i tradicional popular català.
Oh, drama, oh, drama. Nosaltres anem ara cap a l'actualitat ràpidament a veure què ha donat de si el cap de setmana. Som-hi!
Què és notícia?
Hi ha hagut el final de curs de l'escola de dansa del grup Mediterrània. Per parlar-ne ràpidament, hem aconseguit trucar a l'Anna Mayol. Anna Mayol, bon vespre, com estem?
Hola, bona nit, molt bé.
Doncs res, explica'ns com ha anat aquest final de curs.
Doncs bé, la veritat és que va anar molt bé, sense sorpreses inesperades. Va fer bon temps i no va ploure, cosa que va fer que fos a la plaça de l'OM. I bé, doncs la trentena d'alumnes que tenim a l'escola de dansa va poder pujar a l'escenari tot allò que havien anat preparant aquest any, amb bastantes estrenes de baix, ja que la majoria de monitors van deixar sorpreses perquè els pares poguessin gaudir de baix que no havien vist en actuacions prèvies. I bueno, evidentment era el comiat del grup de juvenils, que aquest any acaben el seu curs a l'escola de dansa i en principi l'any vinent pujaran tots a cos de dansa, que és una cosa que a tots ens fa moltíssima il·lusió.
Déu-n'hi-do, de quanta gent estaríem parlant?
Doncs són quatre noies i un noi els que pujarien. Evidentment, com tot, ja sabem que el cos de dansa té els seus horaris i les seves, els seus canvis comparats amb l'escola de dansa, però en principi tots tenen ganes de continuar i, per tant, els esperem l'any vinent.
Recordem que el grup Mediterrani assaja els dimarts i dijous a les 10 del vespre, a les 10 de la nit, a l'Institut Joaquim Apla Ferreres.
Exacte.
No és un horari fàcil, però bé, igualment, arriba el juny, arriba la festa major, queden dues actuacions del cos de dansa del grup Mediterrània. Com pinta aquest any?
Doncs, el cos de dansa ara aquest últim mes el que farem és sobretot preparar-nos per l'actuació que fem ja anualment sempre a la festa major de Can Serra, que enguany és el 10 de juny, i per preparar la nostra actuació de festa major, que és aquest any, és el primer dia, el 28 de juny, però a més aquest any estem preparem una cosa especial, i és que per Sant Pere, per primera vegada, sortirem al cos de dansa a ballar al Vall de Sarcolets. I és una novetat que ens fa especial il·lusió sumar aquesta actuació a la festa major com a cos de dansa.
Déu-n'hi-do, això seria com una petita exclusiva, molt bé. Això vol dir que veurem els adults del grup Mediterrània pràcticament ballant al Vall de Sarcolets.
Exacte, serà això. Fins ara només ens havíeu vist al Seguici Nocturn, ara provarem de ballar-lo de dia, a veure si se'ns dona igual de bé que de nit.
Exacte. Doncs Anna Mayol, moltes gràcies, l'enhorabona per aquest final de curs, i res, ens veurem, com bé dius, com a molt tard, el 28 de juny, allà a passar l'OM.
Exacte, a les 10 de la nit.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Anna. Adéu-siau.
A vosaltres, Marc, que vagi bé.
M'ha dit Marc, es referia a tu.
Sí, a tu no t'ha dit bona nit.
Perfecte, i em pots explicar això del el paper bombolles? T'ha fet molta il·lusió, no?
Sí, el paper de bombolles m'ha fet una il·lusió especial, però és que, com veureu a la foto que acabem de penjar al Twitter, avui en Jordi Mateu m'ha sorprès per celebrar el Dia Internacional dels Friquis, que va ser divendres passat, amb una guardiola en forma de Batman xulíssima. No és tradicional, però a mi m'ha fet molta il·lusió.
Perfecte, doncs seguim amb el que teníem amb les notícies de veritat.
I és que els castellers han anat a Sants i a la Mola.
Exacte, cap de setmana intens dels gausacs que han tingut actes per partida doble aquest cap de setmana, començant per la Diada de Fira Entitats de Sants, on hi van descarregar juntament amb els castellers de Sants i els castellers de Poble Sec el primer 5 de 8 de la temporada, el més matiner de la història d'Albert Collserola i el novè descarregat des del 2015. A més, aquest diumenge van organitzar una caminada conjunta amb els Minyons de Terrassa, en record de Jordi Navarro, casteller dels gausacs, que va morir l'any passat, i que havia sigut membre de les dues colles. La caminada sortia des de Sant Cugat fins al cim de la Mola, on hi van plantar pilars i un castell de germanor.
I parlem del concert de final de curs de l'Escola de Música Tradicional.
Breument, perquè avui la casa ja els ha dedicat un reportatge bastant extens, però és que tots els alumnes de l'Escola de Música han tingut aquest diumenge el premi final a un curs molt intens on hi han pogut presentar tota la feina feta amb la temàtica de les nacions sense estat. Tots els grups plantejaven com a mínim dues peces d'una de les nacions aquestes sense estat que s'ha triat, que van des d'Escòcia, Bretanya, Cerdanya i Occitània i Carèlia.
Carèlia?
Carèlia.
Aviam, fes 5 cèntims de Carèlia, que tu segur que estàs informat d'on
no,
és.
Jo sé perquè ho he buscat, però a ningú li sona això, no? És que
no, Carèlia,
és d'aquestes no. Ignotes, és una nació que està entre Finlàndia i Rússia.
D'acord, doncs ara ja sabem on és. Gràcies per l'apunt, eh?
Aproximadament. La peça era bastant bonica. Us recomano que si teniu opció, hi ha molts vídeos, si els voleu recuperar algun dia... Xulos de veure, la veritat és que s'ho van currar bastant aquest any.
Molt bé.
Dit això, anem cap a l'agenda.
Vinga.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
En aquesta secció, com sempre, intentarem donar-vos a conèixer totes les andances que les entitats de Sant Cugat faran arreu del país.
I comencem amb andança a plaça de l'Escola de Dansa de l'Esbart Sant Cugat.
Exacte, perquè l'Esbart celebra el seu espectacle habitual de final de curs amb tots els grups a l'escenari d'una plaça d'Octavià que viurà de ple el treball realitzat durant aquest curs. Aneu-hi abans de les 5 de la tarda, que us quedareu sense lloc.
Caparrots a Premià de Mar.
Exacte, la colla de la ciutat del barri de Sant Francesc serà una trobada de testes al Maresme aquest dissabte a les 6 de la tarda.
Diumenge geganter intens pel Joan i la Marieta.
Els gegants de Sant Cugat seran aquest diumenge a la trobada comarcal de Sant Pere de Vilamajor, on cediran la seva banda de pubilla, la que duu actualment la Maria com a geganta del Vallès. I a la tarda participaran en la festivitat preferida de l'Abdelabet, el Corpus de Sant Cugat.
Sí.
I participaran per commemorar el passat del món geganter que sempre ha estat vinculat a aquest esdeveniment religiós, com moltes vegades s'ha explicat en aquest programa.
I m'acabeu de fotre una part de la secció, però vale.
Oh...
Ja, li heu tret la gràcia a ser el primer en dir el mot Patum avui.
No he dit Patum encara.
Ha dit Corpus.
Ai, Corpus, és igual. El Corpus era un dels punts. No se us pot delegar res.
Bé, seguim.
Doncs, sí, el més destacable del ball, per seguir rentant de forma estranya la secció del Marc,
sí.
És el ball que faran el Joan i la Marqueta al voltant de l'ou com balla, que hi haurà el claustre del monestir a partir d'aquest dijous.
Ah, molt bé. Parlem dels gausacs que van a Sant Quintí de Mediona.
Ja, anirem acabant l'agenda perquè la diada gran dels castellers de Sant Cugat d'aquest juny comença amb que seran el Penedès amb els castellers de Vilafranca i els moixenguers d'Igualada aquest dissabte a 6:15 de la tarda. Si us sembla, ja passem directament al...
Sí.
Ah, no, tenim assajos del Pagà i Joan, que
ja
van començar.
Que ja han començat.
I que seguiran aquest dimecres i divendres. A quina hora?
M'has pillat.
Us he pillat.
A mi m'has pillat. Jo no sé, em
sona... Els teníem apuntats al Facebook de les... No, espera.
Pregunteu-li al Jordi, que aquest any el balla.
Exacte. Jordi, quina hora vas als assajos de Pagà i Joan?
No sé, perquè no tenia pensat anar als assajos.
Jo calculo que deuen ser 8 del vespre, potser.
De 8 i mitja, 10.
Seran de 8:45 del vespre a les 10 de la nit al passeig, a l'antic passeig dels plataners, actual passeig del Pagà i Joan dels Jardins de Monestir a Sant Cugat.
Tant de temps? Vull dir, de mitja a 10? Per caminar
a,
només?
A tu et faltaran hores, Jordi. A tu et faltaran hores.
Però és que hi ha gent que s'ha d'aprendre, Jordi, que no el sap.
Doncs va, com haureu sentit,
sí,
tenim,
però...
tenim una veu convidada. Anem a veure què ens ha de dir aquesta veu convidada. Som-hi! Música. Ben tornada, Mercè Andrés, al teu estudi de tota la vida.
Sí, després d'un maset.
Exacte.
Un maset i...
Tal i com ens vas prometre.
Exacte.
Un cop al mes, ja és això, un no?
Un cop al mes.
Clar.
Depèn de com comptis els mesos.
Que,
no?
Evidentment. Que...
Si els comptes per triani, sí. Va així.
Tots vam assumir que et referies al calendari julià.
Exacte. He vingut a dir-vos les hores que, en les quals hi ha l'assaig de Paga-li, Joan.
No, és això? Funció complidíssima. O sigui, més enllà d'això, hi ha el Excelsior.
Ja està.
Ja que has vingut, explica'ns alguna cosa.
Sí, mira, ja que ha vingut, tinc un paperet aquí que dic, va, doncs el llegiré.
I què diu aquest paperet?
No, mira, avui vinc a parlar dels abats del monestir. Que dius, uah, quin tema més apassionant.
No, però n'hi ha uns quants, sobretot...
Però no fugiu, oient, no fugiu. Que no està tan malament com el que...
Ja els hem perdut, ja hem canviat de cadena.
Fa temps.
Sí, han sentit abats i han dit... Uah, bueno, no.
Un altre cop parlar als carrers de Sant Cugat.
Ja, és veritat, sí. A més, darrere el monestir hi ha molts carrers de molts abats. Sí. Que me lio. Doncs res, després dels capitells, que us en recordeu, no? L'última vegada que vaig vindre
a
parlar dels capitells.
Sí.
Va ser programasso.
Però sí. Va ser molt interessant el que vas explicar. Molt
doncs
bé.
Els capitells són eren de finals del 12, principis del 13. Jo, seguint la dinàmica que em va demanar el Nacho, doncs toca parlar del segle XIV. Llavors, en aquest segle... és quan un dels abats del monestir, que es diu Abat Busquets, doncs es fa una caseta. Una caseta, quatre parets.
Sí.
Una caseta que ara, avui en dia, li diem la parròquia de Sant Pere d'Octavià.
Quatre parets.
Quatre parets.
Quatre parets.
Sí. I un pati, i un parell de habitacions, i de pisos, i poca cosa més, perquè no necessitava més.
Exacte.
Que això.
Una cosa, el monestir ha sigut sempre la parròquia de Sant Pere d'Octavià, no?
No, la parròquia de Sant Pere d'Octavià era l'església del poble, que era la que avui en dia hi ha el mercat vell, que ara és nou.
Exacte.
Pues, nou mercat vell.
El nou mercat vell.
Mercat vell nou.
Exacte. A la plaça Pere Sant, ara Sant Pere. És molt fàcil.
No, ja.
Té tela, l'assumpto.
Però és que no és Pere Sant, és Pere Sant.
No. Sant.
Sense té. Que podia ser Pere Sants, però no Pere Sant.
No, Pere Sant era un... Bueno, això ho sabeu, li van canviar el nom perquè era un franquista, un home de dretes.
Un cacic.
Entonces, doncs van dir no, Sant Pere, que així és fàcil de recordar, perquè... El girem. I es diu Sant Pere perquè és de Sant Pere d'Octavià, que era
la parròquia
del poble. Pues, bueno, després pues, el poble va canviar de parròquia i la van posar allà. Total, que en el segle XIV què passa? Doncs que el vot de pobresa obligatori dels monjos, doncs l'abat se'l va posar allà on... Bueno,
aprofitant que tenim cireres, al forro de les cireres.
Al forro de les cireres. Llavors... Jo he pres aquesta notícia i he pensat, pues ja està, la notícia està explicada, anem a explicar més coses perquè si no s'acaba la secció. Llavors, us situo una mica en el temps, llavors anirem com fent... Bé, ja ho veureu. L'abat Busquets aquest que va fer aquestes quatre parets, és predecessor del ni més ni menys que l'abat Arnau Ramon de Biure, un abat molt conegut aquí a Sant Cugat, perquè és mort. El gall
es mor, canta. Diu, es mor. Abats que cauen sobre punyals i es moren.
Exacte. El gall canta i el saltell potser va.
Estava per allà.
Òbviament, mors de mort natural, perquè és natural que et moris quan et...
Quan saltes sobre un... Exacte.
Doncs després de l'Arnau Ramon de Biure, va vindre aquest abat Busquets, que es fa aquesta casa abacial. Per tant, el vot de pobresa se'n va posar a cagar. I a més va ser l'últim abat escollit per la comunitat de monjos. O sigui, a partir d'aquí els monjos de la comunitat ja no escolliran el seu abat. Abat sabeu que és el pare de la comunitat, la persona que li has de retre respecte, doncs ja no l'escollien ells.
No,
l'escollirà el papa a partir del segle XIV fins al XV, l'escoll el papa. I clar, doncs ser abat comença a ser un títol doncs, més polític i econòmic que religiós. Per exemple, un exemple és l'abat, a més els noms m'encanten, eh? Dalmau de Cartellà i d'Espou.
Mira, Cartellà.
Gran nom.
Gran nom. Sí. Que va ser, no sé si us sona, perquè va ser el 16è president de la Generalitat.
Toma!
Sí, coincidència?
A veure...
No, okay. Sí, segurament.
Abat i president de la Generalitat. Coincidència? Sí. I ara?
No, cap ni una.
Que hi ha hagut més casos d'aquest estil?
Sí, segurament, hi ha hagut més casos.
Segurament.
Sí, sí.
Aproximadament un centenar.
Hi ha hagut bastants més, sí.
Com?
Fins que va tornar a restablir-se la Generalitat, pràcticament tots els presidents havien sigut religiosos.
Jo preguntava pel, o sigui, per si hi havia hagut més abats de Sant
sí,
Cugat
sí.
presidents de la Generalitat.
Hi ha hagut un altre que ve més endavant. Després, ara ja són escollits pel papa, vale? Ja aquí els
aquí
monjos,
ja
aquí
ja
els monjos ja no tenen gaire a fer.
Ja li pintem gaire.
Després, entre finals del segle XV i mitjans del segle XVI, arriben el que es diuen els abats comendataris.
Comendataris.
No de comandar, sinó que és la persona que rep en comenda les rendes d'un monestir. És a dir, que se lo queda todo pa él.
El que vindria és un gerent.
Sí. Llavors eren també nomenats pels papes, però aquests ja eren personatges, grans personatges eclesiàstics, o sigui, cardenals, arcabisbes, coses així. O sigui, ja no valia qualsevol mindundi que passava pel carrer. Mm-hmm. I amb aquest, sense residir en el monestir, perquè aquí ja no el veia ni Déu, mai millor dit, acumulaven la comenda, o sigui, les rendes dels monestirs. I a més, eren abats no d'un sol monestir, normalment, sinó, amb una renda no poden viure. Llavors agafaven diverses rendes d'altres monestirs.
Pluriempleats, no?
Sí, pobrets.
Trobo que tampoc ha canviat tant la cosa.
No ha canviat gens. No.
Acumulació molt deguda de càrrecs.
Exacte. Després, ja com a colofó final, vindria el que s'anomena el patronatge reial. Aquí ja no és el papa. Que dius, mira, el papa, pues, almenys, pues, jo què sé, és una persona religiosa, està lluny, però...
Ves
sé.
El mateix xiringuito.
Exacte, no? Pues no, aquí ja és el rei qui escull l'abat.
Quin rei?
Pues el rei que hi havia en aquell
el
moment.
El que toqui.
El que toqui en aquell moment. A partir de mitjans del 16 fins la desamortització del 1835, ja és patronatge reial. O sigui, aquí ja és el rei que li diu a un compi o a un familiar, ei, vine cap aquí. Que te voy a arreglar la vida, perquè bàsicament era això. Vale? Llavors, era gent
tampoc
que...
Tampoc ha canviat gaire, això. Eh?
Exacte. Llavors, aquests
ara
som mai...
Ara un programa d'actualitat.
Sí, exacte. Sí, és que sembla mentida, però... aquests mai veien el monestir, o sigui, també els monjos, clar, aquí també s'ha de dir que, clar, els monjos, està molt bé que tinguin un abat que es quedi amb totes les rendes, però, clar, ells havien d'escollir un abat que no era un abat.
No, que clar, que feia la funció d'abat,
exacte,
no?
Exacte, feia però la funció d'abat, però aquí no s'emportava res.
Ni un cèntim, vaja.
Això té un nom i se li diu becari.
Doncs pues potser els...
L'abat becari.
Potser els cristians, no sé, sí, potser van començar... O sigui, els becaris neixen d'aquí. Escolta, potser hem descobert una cosa.
No els hi diguis, no els hi diguis que es competentin.
Ja, és molt i que facin, que hagin de pagar per ser becaris, ja només... Bueno, és que ja ho fan. Bueno, doncs, total, això, que només eren importants les rendes que proporcionava i també el títol de l'abat del monestir de Sant Cugat, concretament el debat de monestir de Sant Cugat, et permetia un lloc com a representant o diputat en el braç eclesiàstic de les Corts i després de la Generalitat. O sigui, vale. No és moco de pavo.
I també,
pavo de moco. I aquí també tenim un abat, que no sé si tampoc si us sonarà, és el 120è president de la Generalitat,
toma,
Francesc Antoni de Solanell i Montellà.
Oh, i tant! Sí, sí, jo l'havia sentit anomenar.
El famosíssim 120è president.
Exacte. Bueno, els comptes, perquè... Quan els comptes, quan els comptes
tenint en
tots...
Com va el tema ara, que ara anem pel 131, que seria el Torra, que per cert, aquest noi fa cara d'haver ensumat merda. Em preocupa.
Perdona. A mi no, eh?
No, fa cara d'alguna cosa no li va bé, més enllà d'això.
Ja.
El 130, que era el Puigdemont, el 129, que era el Mas, el 128,
no
que era
tant, eh?
Maragall.
No,
Montilla. 127, que era Maragall. El 126, que era Pujol. I el 125, que era
Tarradellas.
Tarradellas, 124, Irla, 123, Companys, 122, Macià...
121... Ja,
no, no, no,
ja
ho hem
perdut.
I el 120, aquest home.
Doncs era el penúltim abans de la
Generalitat. De que fossin coneguts.
Exacte.
Que coneixem més, com si diguéssim.
Que no és tan llunyà.
No,
no. Penúltim...
No, però estem parlant del segle XVII, això.
Clar, però és que és molt fort, perquè no és, des que tu dius, no és tan llunyà com ens pensem, eh?
No, no.
No és tan lluny.
Bueno, 200 anys llunyà.
Sí, però vull dir que...
Sí, sí.
Però no, exacte, no és tan lluny. I a més, ja per... bueno.
Ojo la llista de presidents que m'acabo de treure cap enrere.
No està mal, eh? Nacho, no està mal, eh?
Jo m'he quedat en el tercer que has dit i ja està.
Has fet un màster, no?
A Montilla hem fet...
Has fet un màster de presidents enrere, o què? Sí. Perquè,
jo m'havia saltat a l'Irla. Jo fent la registra m'hauria saltat a l'Irla.
Sí, jo també, només l'Irla. Bueno.
El mateix que m'hagués saltat jo, també, perquè no...
Total, que dintre del patronatge reial, aquí no s'acaba la història, perquè hi havia una cosa que se'n deia la demora d'anomenament. I què vol dir això? Demora d'anomenament, ja ho diu el nom. Vol dir que el rei, mentre el rei no escollia el nou abat, qui es quedava les rendes del monestir? El rei.
El rei.
Exacte. Llavors, què passava? Doncs que, diguéssim que no es donava gaire pressa en escollir un nou abat.
Va.
Perquè ens entenguem. Total, que sí, que ja veieu que va anar la cosa cada cop pitjor. I per últim, ja que a mi m'han agradat molt els noms que he anat, no sé, que he anat trobant...
Home, són noms molt anglis.
Sí. Llavors, si algú té un nen o està pensant de tenir o es vol guardar un nom, ¿vale? Us proposo uns quants d'aquesta llista.
Són
tots els abats del monestir, així dits així, amb carreria. Hi ha alguns que no els he posat perquè es repeteixen, llavors pues, tampoc cal posar Joan, saps? I són els següents.
Yeah.
Deodat, Abraval, Sunifred, Donadeu, Utger, Odiló, Ustofred, Barceló, Gutmar, Guillemó, Landeric, Pons, Joan, Udó, Guitart, Andreu, Guillem, Pere, Berenguer, hi ha Ramon, Renart, Ot, Roland, Armengol, Garau, Alaran, Arnau, Galceran, Bernat, Joan Armengol, Dalmau, Jaume, Joan, Antoni, Esteve, Gaufret, Alfons, Enric, Alessandro, que era català, segur, Pere Àngel, Lluís, Miquel, Francesc, Gaspar, Gisbert, Baltasar...
Teníem el Gaspar i el Baltasar.
Sí. Molt bé. Josep, Melchor, Bonaventura, Eustaquio, Andreu i Lino.
Em va agradar més l'Eustaquio, eh?
I Andreu ha sortit dues vegades.
Ah, sí? Mira, has evitat...
Bernat
oh,
també, però...
Però
els més bonics són els de l'inici, eh?
Els de principi.
Els de principi són els millors. Els Deodat, Abraval, Sunifred, Donadeu...
Els gots, noms gots, són sempre els millors.
Són els millors.
Són uns quants que els pares odiaven els crios.
No sé si tenia el mateix nivell de bullying a les escoles en aquell moment.
Home, probablement. Bueno. No voldria fer un spoiler, però...
Ho solucionàvem amb les passes. Eren bastant més didàctics, tot plegat. Molt bé, doncs
aquí tenim...
Moltes gràcies, Mercè, per aquesta... aquesta filera de noms
aquesta inventats. Cosa que us he portat estranya.
Però, no, però sempre està bé conèixer la història dels abats de Sant Cugat.
Oh, i tant.
Que sí. Tots tenen poc o menys un nom a la ciutat.
Sí, en realitat sí. El pròxim dia, d'aquí a 3 anys, vindré amb...
amb tots els carrers.
Amb tots els carrers d'abats del...
d'abats de Sant Cugat.
Exacte.
Molt bé. Doncs sempre benvinguda a aquest teu programa, el Nitrat. Nosaltres farem una petita pausa per la publicitat, per descansar d'aquesta entrada sempre intensa que tenim, i ens veiem d'aquí una estona. Mercè, moltíssimes gràcies, fins la propera.
A vosaltres.
Adéu-siau. Vinga, fins ara.
Cultura, educació, esport, mobilitat, agenda política, música.
Ei, no et compliquis. L'agenda de Cugat.cat és l'agenda de Sant Cugat. Comprova-ho.
Cugat.cat. La vida és local. Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Què és Cugat.cat? Ràdio Sant Cugat? Una pàgina web?
Cugat.cat és el mitjà de comunicació municipal de Sant Cugat. És informació local 24 hores al teu servei. Esports, agenda d'activitats, mobilitat, cultura, economia...
Prova-ho. Segur que trobes el teu espai perquè, en definitiva, el teu dia a dia, la vida, és local.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Quina bèstia!
Som-hi! Hola, Marc!
Hola a tothom!
Pillat per sorpresa amb la teva mega guardiola d'en Batman.
Sí!
Que sembla una mica croissant.
Una mica croissant, és veritat.
Ho sembla o no?
Sí. No et posis amb la guardiola que m'acaba de
però
regalar.
Però una cosa, sembla un croissant o no sembla un croissant? No sembla un mestre de gimnàs, això?
Jordi, jo no em penso posar
molt musculat,
gràcies.
Està molt musculat, trobo.
Però no, que no passa res, només és una observació. Ho dic mentre menjo una cirera.
Bueno, doncs jo avui he vingut a portar-vos una cosa molt aliena a lo que és la meva secció tradicionalment, perquè de què parlem habitualment en aquesta secció, Bet?
De bèsties, no?
No, d'un dia.
I de corpus.
Correcte! I aquest dijous és corpus.
Yeah. Exacte.
Però sabeu el que és corpus?
Sí.
Sí.
Vale. No us posaré en dubte en cap moment les vostres afirmacions, donarem per sentat que tots ho sabeu, però el que igual no sabeu és com Corpus ha passat de ser la festivitat que era a ser una festivitat en la que surten els entremesos.
Va, direm que no.
Oh, no, no, cap problema. Callo, deixo fer la secció.
No, no, Marc, és la teva secció.
Bueno, aviam, la festivitat de Corpus Christi, que ve a dir, es tradueix literalment del llatí com cos de Crist, i que en realitat el nom formal hauria de ser Solemnitat del cos i la sang de Crist.
Mare de Déu.
Vale, ja comencem amb aquests noms tan escabrosos. És una
va fer el setzè president de la Generalitat.
Aquell.
Això és... No, tranquil·la. Estem aquí per això. És una festivitat al voltant de l'adoració de la figura de Crist i per captar o per enfortir la fe dels fidels, cosa que, òbviament, s'ha aconseguit. Tothom recorda la Batum de Berga precisament per això. I és una acció de pública adoració, o el que anomenaríem una làtria, doncs de la solemnitat d'aquesta figura. Es calcula de la següent manera. Específicament, el Corpus Christi, perquè sempre dieu, oh, per què aquest any cau així? Doncs bé, és el dijous que segueix el novè diumenge després de la primera lluna plena de primavera de l'hemisferi nord.
Mm.
Aquest càlcul...
Fàcil.
Tots ho teniu molt
jo,
senzill.
Sí, sí, i tant.
Avui en dia Google també us ho dona. La festa sorgeix l'any 1208, bueno, és promoguda el 1208 per la religiosa Juliana de Cornillon, que bàsicament vol celebrar una festivitat en honor al cos i la sang de Crist. I se celebra per primera vegada el 1246 a la diòcesi de Lieja, a Bèlgica. Però no és fins a 1263, segons la llegenda, en el que s'estableix el fet que la popularitza per tota la cristiandat, i és que durant una missa celebrada a la localitat de Bolsena a Itàlia per aquesta festivitat, al trencar la hòstia sagrada, que és allò que us van repartint quan aneu a missa, se suposa que va brollar sang.
Ah.
La Mercè va fent cares?
No, perquè em van venint acudits a mesura que...
Els podeu fer, tranquils.
Normalment quan et fots una hòstia sagrada, sang et surt.
Sí, sí, normalment sí.
I després te la foten quan vas a missa i quan no vas a missa també te la foten perquè no has anat
a missa. Per cert, ha sortit Lieja, Bèlgica, president de la Generalitat. Aquí ho deixo també, jo.
Avui estem plegats, eh?
Tot reunit.
Bueno, el cas és que en 1264, després del que havia passat, el papa Urbà...
Qui té el mòbil posat al costat d'un micro?
Jo no, el tinc lluny.
Igual era jo. El papa Urbà IV, mediant una bula papal que es deia Transiturus Hoc Mundo, la va establir com a festa, és el que les bules papals tenen un títol així pompós. A partir d'aquí...
Com ho has dit això?
Pompós.
Transiturus Hoc Mundo.
Expelliarmus. Que guanyar.
I ho ha fet amb la paleta màgica,
sí,
eh?
Sí, sí, evidentment.
Us ho juro.
Amb coreografia inclosa.
Ja, tant de bo si fos una guillotina.
El nostre excel·lentíssim senyor director està planificant penjar-se
de la cortina
de l'estudi. Bueno, el cas és que el papa Clement V va ser el que va començar a donar-li normes de com s'havia de celebrar i per instaurar una processó que havia d'anar per dins de l'església. Això va ser cap al 1311. I el 1316, Joan XXII va decidir que no, que se sortiria a fora i començarien a fer doncs, tot el que seria la celebració pel poble. Llavors, a partir d'aquí és quan es comencen a incorporar tots aquests entremesos que eren la participació del poble amb el que se'ls deixava fer, perquè, òbviament, no podien fer qualsevol cosa, però se'ls deixava fer. I d'aquí, doncs, arribem a festes o festivitats com la Patum de Berga. No farem un repàs ara de tot el programa de la Patum de Berga, perquè la secció era curteta, però sí que el farem, si voleu, la setmana vinent podem fer un comentari. El que sí que tinc ganes és d'explicar-vos el mot patum.
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 Sí, juga molt amb la sonoritat perquè juga amb la onomatopeia característica del so del tabal, que és un element omnipresent a la festa. De tota manera, patum es defineix, segons el Diccionari de la Llengua Catalana, com una figura que representa un animal fabulós que es fa desfilar a les processons i a les festes populars.
I quan a la gent aquesta que en sap molt de moltes coses se'ls diu patums...
Aquí volia arribar jo.
Què vol dir, llavors?
Hi ha una excepció, per extensió i de manera figurada, i això em fa molta gràcia perquè Nacho te la vull dedicar.
Molt bien.
També s'aplica a aquella persona que té una gran consideració o popularitat, sovint més pel seu càrrec o per la fama aconseguida que no pas pels seus mèrits reals i presents.
Toma.
És a dir, ja no ets el nostre excel·lentíssim senyor director. A partir d'ara ets la patum del nitrat.
Ja t'he canviat el nom.
M'encanta, perquè sempre ha sigut una excepció que m'ha agradat molt.
A mi també m'agrada.
La feia servir molt quan feia tertulià. Vaig fer dues setmanes a tertulià.
La va fer servir durant dues setmanes. No està malament.
Per això ja no ho és. No? Sí,
ja no ho és.
Per sort, us imagineu.
I la setmana vinent, doncs, si he tingut ocasió d'escapar-me i si no, doncs ho farem segons el manual. Sí que farem un resseguiment de com ha anat la patum de...
Quan és més probable que hi vagis?
Doncs no ho sé, perquè tinc plans per anar-hi dijous, tinc propostes de plans per anar-hi dijous, per anar-hi dissabte i per anar-hi diumenge.
Jo no descarto que diumenge en algun moment em torni boig i pugi.
Diumenge és el que val més la pena, diuen, eh? També la de dijous, eh? Però...
La de dissabte, diuen que sovint.
La gent que és de Berga, com
diuen. Divendres.
La gent que és de Berga... Vés-hi divendres.
Perdó, la meitat dels dissabte, que són de Berga, perquè l'altra meitat dels bergadans, us recordo que foten el camp de Berga durant la patum.
Però dels que jo conec que hi són, perquè toquen, perquè són músics i toquen, aquests sempre et recomanen vine diumenge, no vinguis cap altre dia, vine diumenge, que dius diumenge l'endemà de l'anar a treballar, bueno, no sé com m'hi aniré.
I els que hi van dijous...
I és curtet.
Sí, tampoc està... No.
No.
Que va.
Què? 3-4 hores?
Sí, ja faríem, eh? Mira.
Allà dret.
4 hores, quan dura 4 hores?
Aplastat.
La Mercè, 4 hores se'n va molt lluny.
4 hores, la primera part, que després... es repeteix, que dius, per si algú
no s'havia perdut.
Dius, no, és que la gent no es pot moure d'allà. O sigui, està tan
posada. L'habitual, si marxes des d'aquí, és marxar cap allò de les 7 i mitja de la tarda i tornar cap a les 6 del matí.
Ja tornaràs, com si diguéssim.
Però, Mercè, 4 hores de les teves o 4 hores de les normals? Perquè...
Ullo!
Sí, això, no, ve d'una petita apunyalada d'aquest dissabte quan vam anar al cinema i la Mercè va tenir un càlcul de distàncies segons el qual, per anar d'aquí a la Floresta estàs unes 3 hores.
No, perquè jo vaig dir que de Huesca aquí hi havia 6 hores, però és que depèn amb què vagis, hi ha 6 hores o no?
Sí, no, la nostra teoria és que ella hi va de...
A peu.
Saltant a la pata coixa, el que passa que, clar, com que el tram de Tàrrega t'obliguen a anar de genolls...
Però un moment, jo vinc aquí de convidada i a mi m'esteu fotent d'hòsties.
L'esteu matxacant.
Benvinguda al Nitrat.
Doncs amb la petita introducció a la Patum de Berga, que segurament presentarem el dilluns que ve com a parte de baixes, bàsicament, de damnificats, en cas que gent d'aquest programa hi vagi, deixem aquest Quina Bèstia per avui, ens plantem per la setmana que ve i ara anem a veure què ens diu la cançó de les mentides. Capa, som-hi!
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat, crompo una burra ciega, ullà, ullà, crompo una burra ciega.
Ben tornada, Bet, a aquesta gran peça.
Sí.
Què ens portes avui?
Doncs avui us porto el ball del Xai Bet.
M'agrada.
A mi també, m'ha cridat molt l'atenció. Llavors, he volgut indagar una miqueta més.
A mi el Xai també sempre m'ha agradat molt.
Què era això del ball Xai Bé? És una dansa de pastors, en principi, que combina un passeig seguit d'una figura. Una combinació coreogràfica que repeteix durant el ball quan els dansaires aixequen dos companys utilitzant els bastons. En parlarem, més en profunditat. Els balladors enlairats criden Xai Bé, Xai Bé, Xai Bé, que quan s'hi diuen tot seguit no s'entén gaire el que diuen, perquè s'ajunta tot i no saps en què t'estan parlant. Però bé, mentre... De fet, ells criden això, al públic els hi correspon amb els mateixos crits, o sigui, els hi diu el mateix. La dansa acaba amb una corranda amb la qual surten els balladors de plaça. Això podríem dir que seria la síntesi del ball. El ball original, però, se'n té coneixement i existència des de l'any 1490.
Déu-n'hi-do.
Sí.
600 anys de ball.
Exacte. Es balla el dissabte de Pasqua, i sembla que aquest ball era prou conegut durant una època, però pels voltants del 1850 es va deixar de ballar. Unes notes anònimes publicades a Olot diuen, referir-se a aquest ball, que era molt plaent al poble, els ulls del qual devia tenir molt de mèrit, ja que era cosa corrent considerar-lo com una de les quatre meravelles de Catalunya. Pel Ripollès...
Déu-n'hi-do la consideració, també.
Sí.
Bona patuma, aquests, també.
Has vist? Sí, ple de patumaires era això. Considerar-lo una de les quatre meravelles de Catalunya pel Ripollès, la Plana de Vic i la Garrotxa. Ojo, que hem reduït l'espai, com si diguéssim, Ho hem deixat allò... ho reduïm una miqueta, tampoc no ens passéssim. Juntament amb el Ball de la Post, de Ripoll, el Cap de Bou, de Mataró, i la Patum, de Berga, evidentment. El ball, sí, és considerada una de les quatre meravelles de Catalunya. El ball podria tenir un origen pagà molt antic relacionat amb les festes de la mort del bé. El cristianisme el va acceptar relacionant-lo amb l'anyell sacrificat. Heu vist com tot ho convertien? És increïble,
Tot.
Amb l'anyell sacrificat, un dels símbols de la Pasqua. És per això que es balla durant les festes pasquals, és per això que es manté aquesta data.
I això, a la zona de l'Alter, no? Osona, Ripollet...
Exacte, sí, en aquesta zona. Malgrat la consideració de meravella i el llarg període en què es va dur a terme, la informació escrita, la veritat és que podem dir que és escassa, Tot i haver-se conservat la melodia, no hi ha detalls de la coreografia. Se sap que el ball es formava amb 3 o 4 parelles d'homes vestits amb pell de bé al davant i una altra pell de bé al darrere. I el cap el duien cobert amb una barretina vermella de les més llargues. Em sembla que són les anomenades de 3, se'n diuen, perquè són les més llargues. I d'elles hi penjava... a la punta de les barretines i penjava un llaç de cintes. Per què? Doncs tampoc no ho tenen massa clar. Posats en parelles i mig jugant, ballaven un ball semblant al ball de bastons. Anaven a ballar davant de les cases principals a la fi de recollir algun diner. També hi intervé un músic flabiolaire, anomenat el bisbe. Sortien el dissabte i el diumenge de Pasqua i en aquest dia anaven davant de la processó que sortia a les 7 del matí del convent dels Caputxins. Més tard, sortir de l'església de l'hospital, una altra església d'Olot, eh? Estem parlant d'Olot, eh? D'acord? Sortien de l'església de l'hospital fins a l'església del Carme, acompanyant la Verge desolada, ja que de Pasqua, desolada, per trobar-se amb el seu fill, que sortia a rebre la mare i aquell li feia tres reverències. Mare de Déu. Vull dir, tota una paranoia, eh?
Déu-n'hi-do la parafernàlia.
Tot això ho van organitzar un cop aquest ball es va introduir dins, doncs, podem dir, de...
dels processons de Pasqua.
Exacte, no? Que ja no tenien res a veure amb el que havia sigut en el començament, que eren les festes de la mort del bé. Tot es transforma aquí.
I això és una meravella?
Això en diuen una meravella, no ho sé.
Meravella és veure tot tu ballar.
Exacte.
Meravella bones, és que durés tant d'anys.
De fet, sí, exacte. Pels voltants de 1850, aquesta tradició de ballar aquest ball es va deixar de fer.
No sé per què. No ho entenc.
Au! Home, Jordi, doncs perquè es deurien perdre la gent que el sabia ballar i per això es va perdre. Són coses que es perden d'aquesta manera. No perquè fos avorrit de ballar, eh?
Sí, perquè tal que expliques devia ser una fiesta.
Veu ja! Burro!
Era una fiesta. Espereu un moment que us ho acabo d'explicar, home, perquè encara no...
Tot impacient, aquest noi.
Ets molt impacient. Era una mena de ball de bastons, hem dit, eh? D'acord? En el qual es feien diferents figures. Doncs bé, un escrit de l'etnògrafa olotina Teresa Planagumà i Noguer, que fa referència a la recuperació del ball del Xai, bé, d'Olot, això fa referència a l'any 1980. Una colla de persones vinculades a les tradicions populars van treballar en la recuperació d'aquest ball i el 5 d'abril de 1980 se'n va fer una representació que va començar a la plaça del Carme i després de fer un recorregut pels carrers de la ciutat va acabar amb un passeig de la ciutat. Aquesta representació va estar formada per quatre dansaires en el paper de pastors amb una carota blanca que ballaven al so d'un flabiol i un timbal i també d'un grup de grallers, mentre el públic assistent els acompanyava amb espelmes enceses. Doncs aquí ja hem afegit un parell de coses més, que són les caretes blanques que porten, la carota blanca que porten els balladors, uh-huh, i les espelmes enceses que els acompanya la gent. Uh-huh. I l'any 1981 es repetí la representació, però la iniciativa no va prosperar i l'any següent la dansa va tornar a caure en l'oblit. O sigui,
Déu-n'hi-do.
No va ser fins l'any 2007 que l'Esbart d'Olot va recuperar aquesta tradició que s'ha mantingut fins als nostres dies, o sigui que encara es fa, Jordi, mal que et pesi, i es representa cada any durant el Dissabte Sant a la plaça Major de la ciutat. El vestuari és fidel a la tradició, amb una camisa de llana de quadres, uns pantalons de pana negra o bé marró, amb una faixa negra, espardenyes de veta i per sobre una pell de xall en dues peces, una davant i l'altra al darrere, un pal llarg, que és el que feien servir, uh-huh, per fer el ball de bastons, d'un metre vint, i gruixut. Això, així és com acaba tot el vestuari. Aquí, però, si us n'adoneu, han tret la barretina llarga que duien, yeah, amb les cintes, no la porten.
I la camisa de quadres tampoc em quadra gaire.
No, a mi tampoc no em quadra, però com que era un moment on es feia la matança del bé, doncs possiblement era gent de... no, de muntanya, de pagès, de vés a dir-li què, que duien camisa de quadres.
Era gent de camisa de quadres.
Gent de camisa de quadres. Gràcies, Mercè, per aclarir.
Ara torna a quadrar. Gràcies. Quina sort que tenim aquí, eh?
Okay. I ja per acabar, res, només comentar-vos que la melodia és original per Copla, que la va fer aquesta melodia original Josep Navarro, la coreografia de la qual no se'n tenia documentació. Va ser creada per en Jordi Rubio, que és avui en dia el director de l'Esbart Dansaire de Rubí, i ho va fer conjuntament amb els membres del cons de dansa de l'Esbart. Per tant, és una recuperació una mica entre tots, no? Que hi havia algú que marcava, llavors, però important, perquè ja que s'havia perdut aquesta dansa, que era una dansa que era seva, doncs tornar-la a recuperar per ells va ser important.
Déu-n'hi-do, doncs moltes gràcies per acostar-nos a la història del Ball del Xaibé. Mm-hmm. Nosaltres farem ara la incursió al forat fosc, el qual no sabem mai si hi hem d'entrar o no, de l'ull de poll.
Si voleu.
Som-hi.
Som-hi, som-hi.
Ben tornat, Jordi Mateu. Gràcies. Avui, què ens portes? De què vols parlar avui?
Aviam, de què rajar avui?
Avui parlo de d'un ball molt nostre. Un ball divertit, mogut, amb una alegria de la... Bueno, saps allò que dius? Oh, sento la música i em ve unes ganes de ballar. Parlo del... Vamos, el subidón, eh? Un ball...
Jordi Mateu, avui parla del Pega-li Joan.
Pega-li Joan, que jo crec que s'hauria de dir Pega-li Joan, perquè després d'acabar li has de fotre un hòstia del costat perquè s'ha dormit, que és el que em passa a mi cada vegada que el veig. Que després d'això necessito tres cafès, perquè tot el mateix, gent donant voltes, amb aquesta cançó que la fica al cap i... Jo me la poso per anar a dormir quan tinc jo, ni dormidina ni res d'això. Pega-li Joan en bucle i m'acabo dormint en dos segons. Però, bueno, aquest any m'obliguen a ballar-lo.
Què vol dir que t'obliguen? Ojo! Em fa molta gràcia. M'obliguen a ballar-lo. Què vol dir que t'obliguen?
Pues aquest any m'han obligat a ballar-lo. No
ja,
puc dir
ara es fa el pena dient que l'han obligat.
No puc dir que no i l'hauré de ballar. Paga-li Joan.
És que vol fer pena i no fa pena. Els quatre, en plan... Pues molt bé.
Què és el Paga-li Joan? Per algú que no...
Avui vol ofendre, clar, gratuïtament.
Que
passa...
Sí.
Per algú que no conegui el Paga-li Joan. Com jo fa 4 dies.
Ni 30 segons hem trigat avui.
No, tens raó. Hem anat ràpid.
Com ja fa 4...
Home, és que també va provocant, eh?
Bueno... A mi em deixeu venir, si em deixeu venir faig això. Mira, però em tanqueu la porta i ja està, vull dir...
No, és que ja et trobem dins normalment, no et podem tancar la porta.
Si l'hagués d'explicar algú de fora, no? Què és el Pega-li Joan? Doncs sí. Pues el Pega-li Joan és la nostra passarel·la Gaudí. Seria això. Amb música.
Apa, que la comparació és...
Vull dir... Molt encertada.
És normal, eh? És pas mal.
Això
és
agradat. Sí, sí. La passarel·la Gaudí, és a dir...
Perquè tots sabem quin és l'esport nacional de la Festa Major.
Oh, i tant.
De les iaies.
I de les no tan iaies.
Nallain, a dir, mira aquella quin vestit porta.
Jo l'any passat no el vaig ballar, estava amb un amic i quan vam veure l'ambientillo que hi havia allà de iaies i no iaies, ens hi vam sumar àmpliament i, ei, és tota una experiència.
Doncs, bàsicament, consisteix això, portar el modelito bonito de l'anyo, que les iaies i els iaios, i com ha dit el Marc també, els que no són tan iaios, a criticar, que és el que ens agrada més. A criticar. Aquella porta un vestit molt lleig. Aquella, aquella últimament, no sé què. Aquella, no sé què. Aquell, no sé quantos. Aquell és el fill de no sé qui que m'han dit que ara surt amb una altra. El corrillo.
Clar.
Això fa molt de poble.
Però això és molt bonic. Per què tens que vaig a veure jo el Pega-li Joan? Per fer això? Total. La veïna del costat.
Que és...
Aquella, mira aquella.
Marujeo puro.
Clar.
Marujeo puro i duro.
I lo divertit que és.
Puro i duro. A part, té la dificultat de que cada cop hi ha menys espai, hi ha més cadires que balladors. En aquell espai on tens els arbres, que està fent slàloms, jo posaria a fer el ball fent slàlom en els arbres, perquè ja que dels fot... Ja no els pots bueno, jo els trauria, ja saps que jo sóc així...
Perdona, estàs perdent la magnífica oportunitat de proposar el Pega-li Joan amb obstacles. Una pista americana de Pega-li Joan.
Home, seria més entretingut.
Segur.
Sí, però el ritme que es balla... No pots ni ballar. No,
l'hauríeu de demanar que us l'acceleressin una miqueta.
Fots una balla i no saltes, has de passar per sota. Com feia jo, feia esport.
No vols que m'agradarà veure el ballar, eh?
No, a mi també. Jo penso, mira, aquest any em penso seure a primera fila de la cadira. Allò, cadira, a les 5 de la tarda ja l'aniré a buscar, perquè això es balla a les 8, però jo a les 5
allà. Jo perquè ja m'he compromès, però penso ser la parella del darrere teu.
Bueno. Jo la del davant.
Jo tens sort que aquest any treballo i no puc ballar.
A mi em sembla perfecte. Què més tenia per aquí? Exacte. Que quina és la diferència, per exemple? La diferència amb les gitanes, no? Un altre ball nostre molt... A les gitanes ens veiem com uns pagesots, no? I en canvi aquí anem ben vestidets, no? Això els que som guapos ho tenim molt fàcil. La gent lletja com vosaltres ja sabem que ho heu de fer una mica més... Us ho heu de currar una mica més. No passa res, nois. També esteu guapos el dia del ball. Jo triomfaré. Jo ja ho sé, jo triomfaré. Només estan allà ja triomfaré.
Oh, i tant. No cal que...
Per això no aniré als assajos, perquè...
És tot fines,
que eclipsaré.
Clar, triomfaries massa, no?
Ah, exacte.
Sí, no, segur que és per això. Sí.
Ets tot finó, eh? Tot finó.
Disfrutaré tant el dia de Sant Pere.
Sí, sí.
Jo sí que m'ho disfrutaré.
Sí, sí.
Disfrutaré mogollon des de la cadira veient-lo.
En el moment que el compàs aquest que marxem en l'1, 2, tots fora, i ell es queda allà sol penjat, ballant totes les donant voltes, i ai, hauria d'haver sortit. Aquell moment.
Aquell moment serà brutal.
Aquell moment.
Pues és de caure, caurem estil.
Segur.
Això segur, sí. Perquè anirà mudat i guapo.
Més,
jo la vergonya l'he perdut. Em vaig disfressar de conill per gitanes fa 2 anys.
Això és veritat.
Aquell dia vaig perdre la vergonya ja per tota la vida i ja està, això és així.
Ja no l'has tornat a guanyar.
Ja no l'he tornat a guanyar mai més. És que tampoc ja
està,
més,
no l'has trobat.
M'és igual.
No, però que em sembla que tampoc ha fet res per guanyar-la, ja. No, Jordi?
Vull dir
que... Ja està. Què més pers, ja està.
Pues no, això.
Ah, ja està.
Sí. És que la paga de jugant tampoc, és que tampoc no ens ho correm massa, vull dir...
No, saps que hi ha...
Sí, clar, ell no porta un guió, porta un post-it.
Un post-it.
Però a mi em sembla massa elaborat, perquè se'l porta habitualment.
Mira la càmera.
És que avui ha trigat molt, eh?
Escolta, tu saps, no, quins són els moments més importants del Pagli, Joan? Una, anar ben vestit, que ja ho has dit bé, o sigui, n'hi és molt guapo. L'altre és cert, el ball, que no te l'aprendràs, però igualment. Tu vas, dius que potser aniràs a algun assaig?
Algun hauré d'anar, perquè...
Mínim un, has d'anar un.
A l'últim, que et donen menjar i beure.
No, però potser té... Té, la parella igual ja el sap, i llavors ja...
Ah, no, tampoc.
Tampoc? Ah,
però
no
diu, jo no el sé, has de venir amb mi. Dic, ves i tu.
Ves i tu, ja me l'ensenyaràs.
Jo soc autodidacte, jo aprenc molt ràpid. Sempre, sí, jo sempre aprenc molt ràpid.
La tercera és el moment de saludar l'alcaldessa.
Ah, i això no, passaré, no faré això, jo.
Ah, no? I què faràs?
No sé.
Quan passis per davant seu.
Li explicaré un xiste.
No tens gaire temps, eh?
No, perquè és
d'aquests ràpids.
Vas molt de pressa.
Bon, que goli de rapa, per exemple. Pam!
És capaç de fer-ho, eh?
Aquest li dona temps de dir-lo, aquest li dona temps.
Saps?
Jo diria.
Sí.
Aquest sí.
Aquest és ràpid.
Sí, sí.
I fa gràcia.
Aquest tens temps.
Un gol de rapar, és catxondo.
Molt catxondo.
No l'ha escoltat ningú, aquest.
Jo no he dit que sigui... A veure, he dit un acudit. Que el conegui, l'alcaldessa.
No esperava amb ell.
No sé quina
és. Més de tu.
No sé el que sap o no sap l'alcaldessa. No em tallis el micro.
No t'estic tallant el micro. De fet, li està dient que passem... Sí, et tallo el micro. Va, anem a acabar el programa. Gràcies, Jordi, per la teva punxada, patada dels ous que sempre ens portes aquí. I anem a l'ull de poll. Som-hi.
No, l'ull de poll
ja l'hem fet.
Doncs
pues que no patim les coses.
Avui
no repetim les
coses.
Avui
no sé com fer-ho.
Avui estic molt cansat i em ve de gust repetir les coses. Com més repetim les coses...
Heu vist, no? Que és que ell no té secció preparada. Clar, llavors ha dit, no, aneu repetint coses. Que
repetim-hi. Un moment, em fico jo, que me la pela tot ja. Quan el ball aquest dels vents que has dit, has dit que el vestimenta és pantaló de pana, oi?
Sí.
Hòstia, de pana, eh?
Sí.
Un gran invent, el pantaló de pana.
Molt.
I un gran tinc, encara duren, eh?
Ho veus?
I la pana
gran
mullada.
Invent.
Són d'aquests que, no, és que duren no. Tota la vida, eh?
Saben aquell que diu que ens sigueu coses?
En aquesta secció, amb la música cada cop està més petada, us convidem a seguir explicant-nos tot allò que creieu convenient.
Recordeu que si aporteu temes per Quina Bèstia o per l'Ull de Poll o ens feu algunes d'aquestes suggerències tan boniques que ens heu de fer arribar a través de les xarxes socials, teniu opcions de guanyar un llibre, un regal, cortesia del Celler dels Llibres, la millor llibreria que patrocina aquest programa.
I que ens ho podeu escriure pel facebook.com/radionitrat, pel twitter @radionitrat, al correu electrònic nitrat@cugat.cat o bé per color missatger a Plana de l'Hospital 51 de Sant Cugat del Vallès.
O carta en mà al Jordi a l'assaig del Pagli, Joan. Som-hi, que marxem!
I arribem al final del 27è programa de la 5a temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 de la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i, com no, per les places del poble.
El programa l'hem fet possible Mercè Andrés, Bet Porqueres, Marc Travé, Jordi Mateu, Pau El Canto, les vies de so i jo mateix, Nacho Ferrer. Nosaltres marxem seguint amb el que ens toca. Us esperem el proper dilluns, mateixa hora, 9 del vespre, com cada dilluns, amb més Nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana.
Adeu.
Adeu.
Okay.